L'Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Què passa?
Com estàs, Maica?
Bé. Estic bé.
Avui marxarem fins l'any 2017. Farem un viatge molt recent. Concretament marxem 4 anys enrere, l'agost del 2017, el dia 16, va aparèixer un cadàver en un pàrquing comunitari d'un edifici de València. Qui era la víctima? És la pregunta que ens fem avui.
Doncs la víctima, Roger, era l'Antonio Navarro i era un enginyer que tenia 36 anys i la veritat és que ni aparentment ni interiorment tenia cap enemic. I així ho van confirmar els investigadors. L'havien matat a ganivetades. Poc abans de les 8 del matí, ell l'anava a buscar com cada dia el seu cotxe per anar a treballar. I des del primer moment la policia va poder descartar que es tractés d'un robatori. Portava la cartera, portava el mòbil. I a més, cap dels accessos amb aquest pàrquing havia estat forçat. Per tant, quedava clar en els primers minuts que qui ho havia fet tenia lliure l'accés al pàrquing. Per tant, era fàcil pensar que també tenia les claus.
El 16 d'agost del 2017 apareix aquest cadàver en un pàrquing, sense càmeres de seguretat, sense el pany forçat, i la policia de seguida investiga l'entorn d'aquesta persona, de l'Antonio Navarro, un enginyer de 36 anys, i troben que estava casat des de feia poc.
Sí, comencen a investigar tot l'entorn de la víctima, la seva vida, per intentar, allò que fan els investigadors sempre des del primer moment, que és intentar buscar aquests forats en els que introduir-se per intentar buscar les respostes a tots els interrogants que s'obren. 11 mesos abans s'havia casat amb la Maria Jesús Moreno, una noia que tothom coneixia com a Maje, infermera, i que, evidentment, la citen a declarar de les primeres que passa per comissaria. Ella va acompanyada d'una amiga.
Què diu quan declara davant de la policia? Perquè doncs, s'havien casat feia poc, però
sí,
ella reconeix que tenia un amant ja de seguida, no?
Sí, el que des del primer moment la declaració de la Maje no passa desapercebuda, perquè de la víctima, de l'Antonio Navarro, tot el seu entorn, que havia començat a desfilar també per aquelles mateixes dependències policials, l'havien dibuixat com un home gairebé perfecte, amable, empàtic, bon amic, bon familiar, bon fill. I en canvi, i a més, feliçment casat, o sigui, per tothom, el casament amb la Maje havia estat un motiu d'una gran felicitat per la víctima. En canvi, ella, el relat i la descripció, el dibuix que fa de la víctima, no té res a veure, és com si parlessin d'una altra persona. El defineix com un maltractador que li feia la vida impossible, com un home absolutament gelós, que la tenia constantment vigilada, que no li deixava fer absolutament res. I en un primer moment, la Maje explica que la nit anterior ella havia estat treballant, tenia torn de nit a l'hospital i que no en va saber res de l'amor fins al migdia. Això ho va dir en un primer interrogatori. Després van succeir els interrogatoris normals, o sigui, no, ella no tenia per què tenir cap sospita de que la mirada dels investigadors estaven sobre ella, perquè és una tàctica habitual quan els investigadors poden citar, declarar una i moltes vegades a les famílies, que en aquell moment el que volen és col·laborar, el que faci falta amb els investigadors, i acaba explicant que ella amb una altra amiga uns dies de festa havien conegut uns nois, que s'havia liat amb un d'ells i que, vaja, que el podia considerar com una amant fixa i que, de fet, la nit abans no havia anat a treballar, i en aquell moment ja podia sospitar que si la policia anava a comprovar que havia fet la nit anterior, doncs, bueno, que no havia anat a l'hospital i que havia anat a casa d'aquest amant.
Molt bé. Per tant, aquí la policia comença a veure algunes peces que tampoc no acaben d'encaixar,
sí,
i decideix intervenir aquest telèfon, no?, de la Maje.
Sí, perquè no, home, que la dona, o sigui, la parella, acabats de casar, primer aquest primer dibuix de la víctima, absolutament.
Tenir un amant que jo sàpiga no és delicte.
No, però primer que el dibuix que ella fa de la víctima fos tan diferent al de la resta de l'entorn. O sigui, com si parlessin de dues persones diferents. Quan t'han assassinat algú, pots estar sota els efectes de l'estrès, però no, mentir als investigadors, amb aquells que han de resoldre qui ha matat a la persona amb la que vius, dir primer que havies extraviat, després assegurar que tens un amant, allò va provocar que els investigadors doncs, traslladessin al jutge les seves sospites i demanessin la possibilitat d'intervenir al seu telèfon.
Molt bé.
I el jutge va entendre doncs, que sí, i insisteixo, no per les infidelitats, sinó per aquestes versions contradictòries, per la seva actitud i perquè amb les investigacions d'homicidis preval i encara avui en dia, afortunadament, té molt pes la intuïció dels investigadors.
Sort que no va ser perquè tingués un amant, perquè si haguessin d'intervenir el telèfon a totes les persones que tenen un amant, tindrien feina, no?, en aquest país.
Ho dius per tu?
No, per mi no.
Ah,
ho dic perquè les dades i les estadístiques són les que són.
Ah. Bueno, però no tothom que té un amant li maten algú. De
però diuen que un 50, prop d'un 50% de les persones que tenen parella estable són infidels.
Puntualment o de manera constant?
Això no
constant.
Ho sé, jo he llegit estadístiques de gent que la toca.
Parles per d'estadístiques, no?
No, i de llibres.
I de llibres.
Que em van regalar una novel·la que va sobre això.
D'infidelitats.
Va d'infidelitats.
T'estàs posant al dia? No, no, no.
No, és que és una novel·la, saps el que et vull dir?
No, no, potser t'interessa molt el tema.
Molt bé.
És que has insistit en la infidelitat 5 vegades.
Després del telèfon intervingut, Maica Navarro, sense resultats, aparentment, un home desconegut truca a la Mage. Aquest home es diu Salva.
Sí, és Salva i apareix com de sobte. És veritat que en els primers moments d'aquesta intervenció telefònica no hi havia cap element sospitós, però pam, surt el Salva i el Salva el que li diu... Ella, a més, es posa molt nerviosa quan veu que el Salva l'ha trucat i el que ell li diu és que es tranquil·litzi, que a més que no pateixi, que té un amic que és policia, que l'ha trucat per saber com anava la investigació de la mort de l'Antonio i li demana que tingui molta cura perquè podria tenir el telèfon intervingut. Els investigadors que estan escoltant aquesta conversa arriben a la conclusió que aquests dos alguna cosa amaguen.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb la Maica Navarro parlant sobre l'assassinat d'Antonio Navarro a València l'estiu del 2017, un crim que podeu trobar dins del llibre Territorio Negro, que han escrit a quatre mans els periodistes Manuel Marlaska i també el Luis Rendueles. Com acaba aquest assassinat? Manuel Marlaska i Luis Rendueles, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Què tal? Com esteu?
Hola. Buenos días.
Aquí tinc la Maica Navarro, que ens està posant d'alguna manera la crema al principi del tortell, però ara el que en parla és saber com acaba això.
Sí, però deixa'm abans de continuar, primer saludar al Manuel i al Luis i dir que és, o sigui, aquesta ràdio, aquest espai, aquesta secció meva, avui jo s'engalana per rebre aquesta parella de mestres de la crònica de successos, que a més són protagonistes d'una de les seccions més longeves i de més èxit de successos a la ràdio. Ells estan setmanalment amb la Julia Otero a Onda Cero, amb el seu Territorio Negro, que dona nom a aquest llibre, que és una recopilació de 13 casos de l'últim segle XXI, on el lector gaudirà moltíssim. Però tornem, companys, al crim de la Mage i resoleu que el Rui sí. Està molt interessat.
Que comenci el Manuel Marlaska i després li passem també la paraula al Luis Rendueles, perquè ens hem quedat en el moment en què la policia té intervingut aquest telèfon i apareix el Salva. I aquí el que passa és que tot apunta que pot ser un crim passional, no, Manuel?
Sí, esa llamada de teléfono entre Mage y Salva. Salva no era una persona conocida por la policía, que llevaba monitorizando varios meses el teléfono de Mage, y de repente aparece este personaje inquieto, que lo que dice inquieta mucho a Mage. Se pone a gritar, se pone a pedir explicaciones. Él dice cosas como que cada vez que me veas te vas a recordar aquello. Y bueno, y la investigadora, la jefa de homicidios de Valencia, que era una inspectora, pues levanta las orejas y piensa que hay que esa llamada de teléfono es casi como una pistola humeante, ¿no?, que implica directamente a las dos personas. Lo cierto es que a partir de ese momento monitorizan también el teléfono de Salva y descubren que entre los dos tenían lo que se llama un teléfono culebra, un teléfono que utilizaban solo para hablar entre ellos, que también es intervenido, ¿no? A partir de ahí, un par de citas y definitivamente todo atado y bien atado para tenerlos bien abrochados, con varias conversaciones, con una vigilancia también, una conversación a la que la policía asiste y escucha desde la mesa de al lado. Y la preguntabas antes a Maika cómo acabó todo. Bueno, pues ha acabado con 22 años de condena para Maje y 17 años de condena para Salva. O sea, que acabó mal, para ellos bastante mal.
Luis, tots dos van acabar confessant el crim, no, per això?
No. Salva sí, por eso le condenan a menos años. Salva es el autor material. Por eso le condenan a menos años de prisión por colaborar y contar la historia. Maje lo que confesó fue su casting, su serie de amantes, incluido un guardia de Barcelona en una visita un mes después del una visita a Barcelona un mes después del asesinato, pero Maje negó siempre haber estado el crimen, ¿eh? Y de hecho lo sigue negando desde prisión.
O sigui, la Maje mai ha reconegut que també estigués doncs d'alguna manera que es plantejat aquest crim amb el Salva, ¿eh?
Mai.
Ella lo que reconoció en el juicio, se ha mantenido siempre en eso, es que poco más o menos que se vio superada por el impulso y por el arrojo y por las prisas que tenía Salva de quitarse de en medio a Antonio Navarro, ¿no? Antonio Navarro en un primer momento se comportó como un Quijote y dispuesto a salvar a su amada, le decía incluso en las últimas conversaciones que tuvieron que ella no se preocupase de nada, aunque pasase lo que pasase, y es cierto que en la primera declaración ante la policía él asume toda la autoría, asume la planificación, asume todo. Claro, un año en prisión le debió de macerar un poquito y de ablandar un poquito, y después de un año en prisión él pidió voluntariamente declarar otra vez y contó, bueno, pues lo que recoge la sentencia como hechos probados, ¿no?
Sobre todo
la propuesta vino de Maje y que, claro. Y que efectivamente ejecutó el plan preconcebido por los dos y que Maje además tuvo la importancia tan definitiva como para facilitarle las llaves del garaje donde le tendió esa celada, esa emboscada a Antonio Navarro.
Un año en prisión y sobre todo el descubrir en ese año en prisión de que Salva no era el único y por tanto que en los planes de Maje no estaba estar con él una vez eliminado a Antonio, sino que había otra lista de hombres con los que mantenía relaciones. Es un caso, no aparece en el libro, pero que en algunos momentos coincide mucho con Rosa Peral, Albert López y Pedro Martínez, ese otro triángulo que aquí en Barcelona pasó a denominarse el caso de la Guardia Urbana. Rendueles, el libro, esos 13 casos, hay un repaso sobre 13 crímenes del siglo XXI. ¿Matan los asesinos de este siglo XXI como los de los siglos anteriores que también por nuestra edad nos ha tocado cubrir?
Yo creo que los motivos siguen siendo los mismos. Hablabais ahora de la Guardia Urbana y comparándolo con Maje, sexo, dinero, el sexo sigue siendo una palanca criminal importante, sexo, dinero, poder. Es verdad que ahora hay menos mujeres envenenadoras, es verdad, en el libro, este caso de Salva que estábamos hablando, es femenino, tanto el cerebro que organiza el asesinato como el cerebro que la detiene, como la jefa de policía que la detiene, ¿no? Y es ella la que escribe, y es un punto de vista femenino que fue muy útil en este tema. Ella escribe que todos los amantes que tenía Maje, Salva, era el más feo, el menos musculoso, el más viejo también, ¿no? El de peor apariencia física, ¿no? Los demás eran gente más o menos de gimnasio. Y quizás por eso Salva acepta, porque él sabe que para seguir teniendo sexo, que, bueno, ella lo racionaba mucho y lo hacía con solo determinados momentos, para seguir teniendo sexo con Maje tenía que ser el más valiente de todos, ya que no era ni el más joven, ni el más guapo, ni el más cachas, ¿no? Yo creo que los motivos para matar siguen siendo los mismos, pero quizás han cambiado cosas, herramientas, tecnología, lo hemos visto en el Merillero, colocando un GPS en el coche de su antigua novia, lo vimos en José Bretón, han cambiado, si quieres, las herramientas, pero los motivos yo pienso que siguen siendo los mismos, más la mayor implicación de la mujer a los dos lados, ¿no? En el lado oscuro, ahora hay más asesinatos cometidos por mujeres que hace 20 años, y en el lado bueno, hay muchas más mujeres en la policía, en los Mossos y en la Guardia Civil que hace 15, 20 años.
Territorio Negro és el llibre on s'explica aquest cas, però n'hi ha 13 més. Jo volia fer una reflexió, aprofitant que tenim aquí el Manuel Marlaska, el Luis Rendueles i la Maika Navarro, i és aquest bon moment, si m'ho deixeu dir així, que viu la crònica de successos, especialment també Catalunya, especialment també el Carles Porta, però jo tinc la sensació que potser aquests últims anys hi ha més casos mediàtics, no?, que s'estan fent més grans o que tenen encara una rellevància i que crida més l'atenció també. Com ho veus tu, Maika?
Jo crec que sempre hi ha hagut casos mediàtics a la Crònica Negra. crec que sempre han hagut grans periodistes de successos que han explicat amb molt de rigor i amb molta empatia cap a les víctimes el que havia passat. També és cert que els redactors de successos hem evolucionat i que aquesta empatia cap a la víctima encara s'ha prioritzat molt més, els tenim cada cop més en compte. En aquest llibre de Territori Negro de Rendulés i Marlaska no trobaràs ni un element d'allò que se'n diu morbositat, però tampoc hi era en aquell primer llibre que vam fer també a quatre mans, que era Les sí són i així maten, dedicat a les dones assassines. Pensa que al final la memòria és traïdora i a vegades tenim present, però sempre han hagut, és veritat que tenim el cap ara, doncs Breton és un de, li dediquen un dels capítols d'aquest llibre, però continua copsant d'una manera, però Ardines està, és magistral el relat que fa Rendueles de Ardines, que és un... No sé si ells comparteixen la meva opinió sobre això de mediàtics o no mediàtics, o en quin moment estem nosaltres els successeros ara mateix.
Bueno, jo crec que siempre ha habido gente muy buena en sucesos. Los sucesos se han utilizado como arma arrojadiza muchas veces, se han hecho también algunas barbaridades.
Sí.
Pero yo recuerdo periodistas excelentes de sucesos, Jesús Dúa, Martín de Pozuelo, de toda la vida, ¿no? Y lo que sí veo es, y lo veo con cierta ilusión, ahora que ya nos hacemos viejos, es el intento de dignificar también los sucesos, ¿no? De hacer que el periodista de sucesos ya no sea solo el que pateaba, y eso se ha perdido y es una pena, el que pateaba los bares, las comisarías, sino que también darle un poquillo de intentar darle forma, ¿no? Darle un poco de cuidado literario a las cosas, porque al fin y al cabo son historias, que estamos en un alambre muy fino siempre, de vida y muerte, que tocan la piel y el intestino de las personas, y sí que hay gente muy buena intentando darle, digamos, estética también a los sucesos, ¿no? Cuidar también la forma, y eso creo que quizás sea algo nuevo, o por lo menos algo que está intentando más gente.
Marlaska.
Yo creo que los sucesos durante muchísimos años, se decía que los sucesos triunfaban porque en España no se podía hablar de política, y por eso existía el caso, y por eso el Jarabe ocupaba portadas, o la Envenenadora de Valencia ocupaba portadas. Lo cierto es que acabó la dictadura, se pudo hablar de política, y siguió habiendo sucesos mediáticos, ¿no? Yo creo que los sucesos hablan de lo frágiles que somos, de lo vulnerables que podemos llegar a ser, o de cómo la vida de cualquiera se puede romper en un solo instante, ¿no? Y habla de pasiones humanas, y en los sucesos hay héroes y hay malvados, y la Odisea recoge sucesos, y la Ilíada recoge sucesos, y la Biblia recoge sucesos, ¿no? Por tanto, creo que es algo tan consustancial al ser humano como eso, ¿no? Yo soy más pesimista que Luis sobre el futuro de los sucesos, ¿no? Yo creo que ahora está en envoltura este pacto, que diría un experto en marketing, con el que hemos revestido los sucesos, que es llamarlo true crime, es un intento de dignificar, como decía Luis, ¿no? Yo prefiero que siga habiendo periodistas que pateen la calle, que pateen las comisarías, y que evidentemente también, como en los casos que ha dicho Luis, Eduardo Martínez Pozuelo, Jesús Dúa, Ricardo Domínguez, hoy Cruz Morcillo, Maica Navarro, Pablo Muñoz, hay un montón de gente que no solo cuida el rigor, no solo cuida la información, sino que además cuida estilísticamente el suceso, ¿no? Y afortunadamente los reporteros sucesos sí que ya no somos, no bebemos fundador con Fanta, ni fumamos tabaco negro, casi ninguno de ellos, pero seguimos al fin y al cabo haciendo lo mismo que hacían, lo que nos enseñaron precisamente nuestros mayores a hacer, ¿no? Que este periodismo se hace en la calle y que este es un periodismo básicamente de fuentes de información.
Maica, per tancar.
Els de successos hem de mantenir aquesta regla d'or, que és intentar sempre que es pot anar allà on passen les coses, tot i que cada cop és més complicat entrar als despatxos dels investigadors. Això és veritat, que abans les portes de les comissaries eren bastant més fàcils de traspassar, i això segurament és en perjudici nostre, però bueno, ja busquem les fórmules de continuar alimentant aquestes fonts. Moltes, moltes, moltes gràcies, Marlaska Rendueles, és un plaer. Ens agrada molt parlar dels successos de codis, d'aquests que tenim una gent, som d'allò de més grans de 50, hòstia, quina por que fa, aquí ja estem allò, hòstia, m'acabo d'escoltar i he pensat, bola, Pero yo de gran...
Bueno, la parte buena es que falta menos para la vacuna.
También te digo, mayores. Efectivamente, y para la jubilación, Marlaska. Bueno,
y para la jubilación. Citats a vacunar-vos. Avui amb el Manuel Marlaska, amb el Luis Rendueles i amb la Maica Navarro, tres dels grans també de la crònica negra d'aquest país.
I aquest territori negre de planeta que, de veritat, els hi recomano moltíssim als lectors perquè gaudiran i passaran una molt bona estona i descobriran detalls dels investigadors que fins ara no sabien.
Gràcies, Manuel. Gràcies, Luis. Una abraçada.
Moltes gràcies.
I gràcies, Maica Navarro. Bon dissabte. Fem una pausa i de seguida tornem al suplement. Fins ara.